Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
El geògraf Jaume Casanyes diu en aquesta entrevista que si no encarem d'una vegada el debat sobre l'organització territorial, Catalunya se'ns desfà. Casanyes ha estat batlle de Cunit amb la candidatura independent Impulsem Cunit, que té un acord d'associació amb Junts, i aviat tornarà a ser-ho. Ara diu que és molt urgent recuperar la proposta de vegueries i trobar la manera d'aplicar-la, malgrat la suspensió del Constitucional. Si no, correm el risc d'un desequilibri polític massa gran entre l'àrea metropolitana i la resta del Principat. Jaume Casanyes, tot seguit, a Santa Eulàlia. Jaume Casanyes, benvingut a Santa Eulàlia.
Gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Sempre fem una pregunta, perquè la majoria de vegades entrevistem veïns de Barcelona i els demanem com veuen la ciutat. M'agradaria demanar-te una altra cosa, que és què és per tu Barcelona avui, com a veí de Cunit?
Bueno, com a veí de Cunit, Barcelona és un element determinant en el dia a dia del meu municipi. Hi ha 52 quilòmetres de distància, però és un element determinant del dia a dia i del futur del meu municipi.
Mm. Amb què es nota això?
Es nota amb fluxes socioeconòmics, des de la mobilitat, a la qualitat dels serveis, a la dimensió d'aquests serveis i a les capacitats que tenim des de la governança local de donar resposta als problemes dels nostres ciutadans de cada dia.
Diries que ha canviat la mirada dels veïns de Cunit respecte de Barcelona en termes de capitalitat, en termes de ciutat de referència, en termes de, no ho sé, la relació, la imatge cultural que per ells representa
Barcelona? No, jo crec que Barcelona continua tenint aquest poder d'atracció, però el que sí que noto és que la gent que ha vingut a viure a Cunit, que ve de Barcelona, no hi vol tornar. Mm. No hi vol tornar. No en el sentit de potser venir pues, a fer compres o venir a gaudir de la vida cultural o el que sigui, però per el seu dia a dia, per la seva vida, la gent que ve a Cunit no torna a Barcelona.
És gent que, de fet, fuig de la ciutat, no?
Bueno, podríem dir, sí, busca una alternativa. I és una miqueta el que et deia abans, no? Que a vegades les decisions que es prenen a Barcelona tenen conseqüències a 52 quilòmetres, en aquest cas, de Barcelona, però et pots trobar amb exemples de més enllà, no? I una miqueta això ho veig. No trenca la connexió emocional amb Barcelona, per dir-ho d'alguna manera, però sí que no hi volen tornar.
Ara entrarem en la cosa de la governança, però m'agradaria diagnosticar una mica més aquest fenomen del creixement de Cunit. Cunit ara deu tenir 15.000 habitants.
Sí, estem al voltant de 18, sí.
D'acord, una mica més. I ha passat en molts pobles que estan això, no? A 50 minuts amb tren de Barcelona, 40 amb cotxe, una cosa així, deu ser.
Sí, aproximadament, sí.
I que han crescut molt els últims anys.
Sí, han crescut molt els últims anys des del punt de vista més demogràfic que no urbanístic. Mm. Perquè aquests municipis van créixer urbanísticament amb el tardofranquisme, es van fer moltes urbanitzacions, molts complexes residencials, i el que ens trobem ara és que aquest creixement no és tan derivat d'un creixement urbanístic que podria ser la casuística que es va trobar a principis dels 2000, no? El primer creixement, que és del 99 al 2006, que arriba a la crisi, és un creixement demogràfic lligat també al creixement urbanístic.
Es comencen a fer urbanitzacions,
sí, cases
adossades,
edificis, tal, no sé què. En canvi, ara, el creixement que ens trobem, per una part és per un creixement urbanístic, però que és molt més residual del que va ser en aquella època, i ara ens trobem que aquest creixement ve determinat per la transformació de la segona en primera residència.
És a dir, els fills dels qui feien servir certes cases en certes urbanitzacions com a segona residència, ara s'hi han quedat a viure. És això?
Sí, i està relacionat. El que passa que trobes diferents casos. Trobes casos on, per entendre'ns, els pares van construir la segona residència a Cunit i tenien una primera residència a Barcelona, Hospitalet, Cornellà, al core de l'àrea metropolitana. No? I llavors hi ha famílies que és el pare el que s'han anat a viure ja a transformar la segona en primera, o al revés, són els fills que han decidit, com que no poden accedir al mercat d'habitatge aquí a l'àrea metropolitana, transformen la segona residència dels pares amb la primera de les seves residències. I ens trobem, per exemple, aquest últim creixement, diguem, post-Covid, ens trobem que hi ha molt més aquest patró de família jove o família amb fills que venen a viure. Mm-hmm. I els, diguéssim, els pares es queden a l'àrea metropolitana.
Per tant, aquest creixement més demogràfic que no pas urbanístic En principi, intuïtivament, pel que m'estàs explicant, hauria de dir jo que no suposa un cert col·lapse de la ciutat construïda perquè s'ocupen sobretot segones residències i pisos que estaven buits. Però és així?
Sí. Et diria que en un 80% és així. Es continuen desenvolupant zones residencials, però no és la magnitud de que hi va haver amb el tardofranquisme, que hi va haver...
Però el que ha canviat és l'ús, diguem-ne, l'ús de les residències.
Que això, el condicionant quin és que et creix la població, ja ens trobem, ara ho comentarem, no? Però el que passa que les infraestructures, els serveis públics no creixen de la mateixa velocitat que creix la població. I aquí és on hi ha el drama.
Tu ara tornaràs a ser alcalde, ja ho havies estat, i ara d'aquí un parell de mesos, oi? Tornaràs a...
Sí, en principi,
a ocupar el càrrec durant la segona part del mandat. O sigui, en aquest podcast normalment no entrevistem figures institucionals, però com que ets geògraf i m'interessa la visió des de dins i des de fora de les institucions, volia que m'expliquessis, quan ara et recuperis el càrrec, quines... els dos o tres problemes més urgents, més greus, més que et cremaran més damunt la taula, quins seran?
Jo ho resumeixo amb tres, podrien ser-hi més, però amb tres coses que... No sóc jo, és la ciutadania que m'ho diu cada dia. La mobilitat cap a l'àrea de Barcelona, aquesta és una. Els serveis públics, en aquest cas el CAP, el Centre d'Assistència Primària, i després les escoles i els instituts.
El CAP i les escoles, per què?
Perquè com que ve gent a viure, necessites aules, les aules estan... Pensa que a l'Institut de Cunit hi ha quasi 900 alumnes en un mateix edifici. I l'any passat ja ens van ficar barracons i ara ens han de tornar a ficar més barracons. Què succeeix? Que hi ha un creixement exponencial, geomètric, per dir-ho d'alguna manera, i hi ha la Generalitat respon amb els seus serveis de manera aritmètica. I cada cop les línies es van allunyant més i al final qui pateix és el... Pateixen els ciutadans que no tenen un bon servei i pateixen els funcionaris que estan donant aquest servei, que estan estressats, que estan col·lapsats perquè no el donen a l'abast. I això, jo com a alcalde em vaig queixar molt, ho tornaré a fer, ja ho estic començant a fer, però ho tornaré a fer ara quan agafi una miqueta la responsabilitat major de l'Ajuntament, perquè és el que em demanen els meus ciutadans. Jo el que no puc fer és deixar com que les demandes dels meus ciutadans caiguin en sac mort, i en aquest sentit doncs anirem per aquí. Aquestes són les tres coses més importants.
És a dir, la cosa aquesta que dèiem al principi de les segones residències reconvertides en primeres residències fa que a més, es veu ja només observant la manca de nens a Barcelona ja es veu que es crien a una altra banda, no? I entenc que és això també, que cada vegada hi ha més nens, que les famílies on s'assenten i on es consoliden és en pobles com Cunit, i aquest problema dels equipaments públics és que no estan prou preparats amb aquesta...
Jo faig l'exemple, jo abans de ser alcalde vaig ser durant 8 anys regidor d'ensenyament i em vaig cansar de diferents colors, de parlar amb el conseller, amb l'inspector, amb el delegat del govern d'un tema. Si tu penses que l'ensenyament és una cosa que s'ha de programar, i el departament el març-abril fa una fotografia de quina serà la realitat el proper curs escolar, març-abril. Obren inscripcions per definir quines línies hi haurà a les escoles del municipi. El mes de juny, la fotografia que s'ha fet al març ja no serveix.
Clar.
Pensa que la fotografia que fan és la que determina nombre de professors, nombre de línies, nombre de psicopedagogs, de vetlladors, etcètera. Quan tu vas al juny i ja estàs desfasat, el departament no fa cap tipus de, diguéssim, augment de serveis. Però és que després arriba el setembre i la fotografia del juny tampoc té res a veure. I tu trobes que al setembre comença el curs amb una fotografia que s'ha fet el mes d'abril i que resulta, doncs, que necessites professors, necessites línies i tot això, com no sé si ho saps, però el departament no és una cosa immediata.
Sí, sí, sí.
Llavors et pots trobar que no tinguis els professors que et toquen tranquil·lament el mes de desembre, el mes de gener, que tampoc serà la mateixa fotografia que necessitaves al setembre. O sigui, és tot una manca de realisme i de manca de flexibilitat, que jo els diria, escolta'm, si els últims 5 anys t'ha passat aquest problema amb la matrícula viva, que és el gran problema que tenim nosaltres, sí. La matrícula viva és la gent que et ve
quan ja estan, que
l'has d'incorporar. I dic, si els últims 5 anys has tingut aquest problema amb la matrícula viva, quan em programis a l'any, tinga present aquest.
Sí, sí. No, o sigui, ja està bé la matrícula viva perquè els nens que arriben els has d'escolaritzar, però actua amb la previsió de fer-ho.
I no hi ha hagut manera de buscar aquesta fórmula amb el departament. I torno a repetir, no és una cosa d'un any, de dos o de tres. Tu vas a Cunit, a Cubelles, a Vilanova, a Calafell, Vendrell, i el tema de la matrícula viva és un drama. És un drama.
A Cunit i qualsevol poble com Cunit teniu el vostre Consell Comarcal, la vostra Diputació, el Departament d'Educació, en el cas que hagueu de parlar de les escoles, el de Salut, en el cas que hagueu de parlar dels CAPs, teniu la Generalitat, teniu l'Estat, teniu... Hi ha moltes administracions que se solapen les unes amb les altres, no? Com és la relació amb aquestes administracions? El dia a dia, o sigui, en termes de governança, amb qui és més fàcil parlar, qui té més a prop les solucions?
És una difícil pregunta, però el tema és... Al final, l'administració local som la trinxera. El ciutadà no et pregunta si això és competència de la Generalitat, de l'Estat, teva, de la Diputació o del Departament. La gent et ve al teu despatx i diu, tinc aquest problema. I tu, depèn com sigui el problema, depèn del drama que et pugui venir aquest ciutadà, no li expliquis que no és competència teva, perquè llavors et diu, llavors tu què fas aquí? Llavors, al final, a l'Ajuntament parem cops. Parem cops de l'Estat, parem cops de la Generalitat i estem allà sols. L'exemple d'ensenyament que t'estava dient, la gent no va al departament a dir escolta que no hi ha professors.
T'ho diu a tu com a alcalde o com a regidor?
Venen a l'Ajuntament a explicar-te el problema i la Generalitat no hi és. L'altre dia t'ho dic, l'altre dia hi havia el drama Cunit de l'estació de trens de Rodalies, jo hi vaig anar, però estava jo sol. I el Rodalies no és un problema meu, però a mi la gent cada matí m'envia 5, 7, 8 whatsapps dient-me que el tren va tard, que el tren no ha passat, que el tren no sé què. I jo faig rebotar-li el director de Rodalies. Sàpigues que hi ha això. Però la gent m'ho envia a mi. La gent et veu, l'administració local, la gent et veu com un referent perquè li solucionis els problemes. Llavors tu tens que tenir la capacitat pedagògica, didàctica, d'intentar explicar com funciona una administració local. Jo sempre convido els ciutadans a venir a passar un mes al meu despatx d'alcaldia i que vegin com se solucionen els problemes i que el que sembla fàcil no ho és.
Tu ets geògraf i, per tant, en saps, diguem-ne, o com a mínim has pensat en la qüestió de l'ordenació territorial i de la planificació territorial i de com governar de manera més eficient aquesta mena de sarau administratiu i institucional. Quina és la teva proposta? Amb el bagatge après com a alcalde, com creus, quina mena de reforma administrativa creus que ens milloraria substancialment l'ordenació territorial?
Jo crec que s'ha de simplificar. Jo crec que s'ha de simplificar l'administració. Quan dic simplificar és ordenar-la i fusionar nivells administratius. Per exemple, els consells comarcals es van fer el 1900... O sigui, els consells comarcals són els òrgans de les comarques, no? I les comarques es van fer el 1936 a partir de quan podies anar i venir un dia amb carro del teu municipi de referència, el mercat de referència que es deia. Pot suposar el 1936 es anava amb carro, estem al 2025...
Però és un paràmetre desfasat.
És un paràmetre desfasat. I això condiciona la capacitat de reacció de l'administració al problema actual que tu estàs patint, perquè l'administració va amb un mapa de competències i un mapa administratiu, però els fluxes ja dic, van desfasadíssims. El tema de les diputacions succeeix una miqueta al mateix. Un ciutadà té, avui dia a Catalunya tens municipi, comarca, diputació, vegueria i Generalitat, tens 5 nivells i jo el que proposaria és reduir-ho amb una lògica també de funcionament europeu del principi de subsidiarietat i d'aproximar al màxim de la gestió del territori al ciutadà és municipi, vegueria i Generalitat.
Això de les vegueries és el que teòricament havia de passar precisament amb la llei de vegueries. El que passa és que aquí hi ha un impediment d'entrada constitucional, esclar.
Sí, bueno, hi ha un impediment constitucional a la manera que es va proposar. Però hi ha exemples a la resta de l'Estat que funciona aquesta descentralització regional i que funcionen, i funcionen relativament bé. I llavors, en aquest sentit, per exemple, també totes les comunitats autònomes que només tenen una província no tenen diputacions, ho han funcionat tot amb el govern regional, i els hi funciona força bé. I en aquest sentit, doncs, s'hauria de trobar aquest encaix amb què hi hagués una administració moderna i que donés resposta. Jo t'ho dic, per exemple, Cunit. Cunit som Tarragona, província de Tarragona. Però si tu vas a Cunit un dia amb el micro i li dius a una persona de Cunit quants cops has anat a Tarragona, et dirà ni un. I si dius quants cops has anat a Barcelona o Vilanova, et dirà que quasi sempre.
Clar.
Perquè el dia a dia, la resolució de problemes que pot tenir la quotidianitat d'un ciutadà acollit depenen d'una divisió administrativa del 1873, quan es van fer les províncies. És això, és aquí el que estem, és aquí on hi ha el desgavell.
Però aleshores la teva proposta, per reterrar-ho, és que Catalunya, ja que no pot eliminar les províncies, es converteixi en una província única i que a la pràctica funcioni en vegueries, encara que de moment no ho reconegui el Constitucional, o m'estic perdent?
No, el tema és que hi pugui haver una proposta de Parlament, que el Parlament, igual que es va aprovar la llei de vegueries, pugui fer una proposta territorial on encaixi aquest nou model, no? Mancomunar les províncies amb el govern regional, com es fan en aquestes comunitats autònomes uniprovincials, és a dir, es traspassen les competències, i llavors després definir unes regions a Catalunya, digue-li vegueries, digue-li regions, digue-li com li vulguis dir, que tinguin una governança i que puguin donar respostes als problemes que tenen els ciutadans que representa que estan en aquestes regions. Jo sempre poso l'exemple del Penedès. El Penedès érem tres comarques de la província de Barcelona i una de la província de Tarragona. I tu vas allà a la quotidianitat, la gent de Vilafranca, Vendrell, Vilanova, Igualada, s'hi troben, però es trobaven en diferents regions, en diferents, no? Es va fer la vegueria del Penedès, s'ha trobat una lògica, un funcionament, un equilibri, i veus que quan crees o proposes una solució a nivell de vegueria té molt més encaix que si es fa des del punt de vista provincial o des del punt de vista comarcal, perquè dic que està desfasat.
Perquè es basa en un marc territorial que és molt més lògic per tothom, perquè és amb el que treballa en el seu dia.
Jo sempre faig l'exemple, és com si tu avui dia intentessis captar la realitat amb un ordinador del 1980. Tens una tecnologia que no està al nivell dels reptes que tens en el present. I l'administració local passa això. A França troben fórmules per solucionar aquests problemes, no? I en altres països, a Itàlia, també han trobat ara unes fórmules per solucionar aquests problemes. Aquí encara estem, ja et dic, les comarques del 36, les províncies del 33, una llei de vegueria suspesa, i el que s'ha d'intentar és trobar aquest encaix. En el moment que es va suspendre pel Constitucional és perquè es volia lligar també amb la llei electoral catalana, es volien fer tota una sèrie de coincidències, que potser el que s'ha de fer és plantejar-ho en diferents etapes. Però amb la voluntat de que Catalunya tingui uns governs regionals.
Perquè no sembli que parlem només d'una qüestió administrativa o d'una qüestió de paperassa. Com canviaria pel dia a dia de pobles de 15 a 20.000 habitants el fet de tenir una governança per vegueries? No sé com fins a quin punt de desenvolupament te les imagines, si amb petits parlaments autònoms, amb governs per elecció directa o que...
La llei de vegueries el que preveu és que cada regió tingui el seu govern i el seu parlament representatiu, com les diputacions. Les diputacions tenen uns diputats i
però
un
és
govern.
Però allò és per elecció indirecta, diguem-ne, no?
Correcte. L'ideal seria l'elecció directa. L'ideal seria sempre l'elecció directa. El que passa que això ha de ser una manera gradual que ens permeti superar, de dir, escolta, fem la Catalunya regional i després ja farem la llei electoral catalana. Però el repte és gestionar bé el territori, ordenar aquest territori. I aquest és el repte principal. I llavors això ho veus, ja et dic, quan planteges polítiques sectorials, l'escala de la vegueria et dona una millor resposta. Jo et dono un exemple, la província de Barcelona. Quina relació hi ha entre un municipi del Berguedà amb un municipi del Baix Llobregat?
Molt poca.
Molt poca. Molt estan poca, dins sí. De la mateixa unitat administrativa. No? Què fa les vegueries? Crea la Catalunya Central. Segurament un municipi del Berguedà amb un municipi del Bages, d'Osona, o del Moianès, o del Solsonès, té, diguéssim, un índex de compatibilitat de problemàtiques i de solucions molt més elevat. Què s'ha fet? Ha sigut apropar l'administració al territori, i quan hagis de fer una actuació en un territori que hi hagi un màxim de compatibilitats en aquest sentit. I d'això es tracta, d'intentar aproximar l'administració al territori.
Abans em deies, no hi ha un trencament emocional, evidentment, amb Barcelona, no hi ha el trencament de la cosa simbòlica, però sí que, no me recordo la paraula que has fet servir, però hi ha un malestar acumulat, no? Hi ha com una mena d'estranyesa perquè cada vegada és més difícil per la gent de fora de Barcelona la relació amb la ciutat. Això, en el debat territorial, en la conversa que estem tenint sobre l'organització territorial, també es nota molt perquè hi ha molt de debat sobre l'organització, la governança de l'àrea metropolitana, no? Hi ha plans estratègics, hi ha plans urbanístics de tota l'àrea metropolitana, reflexions sobre cap on ha d'anar el futur de la institució. No sé com es viu que el debat estigui concentrat a l'àrea metropolitana de Barcelona des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona per se.
Bueno, és una casuística que es veu dels últims anys, no? I jo sempre dic, no? La visió que podem tenir del país no pot renunciar de que Barcelona formi part d'aquest país i que els reptes de Barcelona formin part dels reptes d'aquest país. El que no tinc tan clar és que si des de l'àrea metropolitana es té aquesta visió de que els reptes de Barcelona també siguin els reptes del país. No? I aquesta connexió entre Barcelona i país, que en el model, diguéssim, de Catalunya, van lligats de la mà, cada un amb les seves velocitats, amb les seves casuístiques, però no sé jo si des de l'àrea metropolitana es pensa en el país. Aquest és el dubte que tinc en aquest sentit. No?
Què t'ho fa dubtar?
Fa dubtar que el 2010 es va fer una llei per governar el país de manera regional i no es va tirar endavant, i el mateix dia es va aprovar la llei de l'àrea metropolitana que sí que tira endavant. El dubte és que l'àrea metropolitana té unes lleis, unes competències, un pressupost, i ells van fent des del 2010 i la resta del país no. I quan prens una decisió en clau metropolitana afecta la resta. Jo sempre poso l'exemple de la zonificació de Rodalies. Qui ha decidit la zonificació de Rodalies? Per què jo, Cunit, soc zona 5? I per què jo, per anar de Cunit a Vilanova, que són 7 quilòmetres, haig de fer dues zones? O per què, per moure'm dins de la pròpia vegueria del Penedès, de Sant Vicenç de Calders a Sitges, haig de fer quatre zones per fer 20 quilòmetres? En canvi, tu pots anar de Castelldefels a Montgat, fer-ne 35 i tens només una zona. Tot això qui ho ha decidit? Per què?
I amb què més? Posa'm més exemples d'aquesta mena.
Més exemples? El tema de les polítiques d'habitatge. El tema dels preus, el tema de l'oferta, el tema... Tot el que es determina Barcelona té unes conseqüències. Jo sempre dic, i no és per ser egoista, no? Però si Barcelona només pensa en Barcelona i jo, Cunit, només penso en Cunit, no sé qui sortirà guanyant.
Bueno, i ningú pensa en Catalunya.
I
no?
Ningú pensa en Catalunya, però al sentit... jo és com dir-te, no? Escolta'm, Barcelona, només poden entrar els cotxes de Barcelona. Cap problema. I a Cunit només entraran els cotxes de Cunit i dels municipis que vulguin signar un conveni de col·laboració i que hi hagi la reciprocitat. Però si comencem a fer això, escolta, els residus que genera la ciutat de Barcelona, que es quedin a Barcelona. O l'aigua que consumeix la ciutat de Barcelona, que sigui la que genera Barcelona. O l'energia que consumeix la ciutat de Barcelona, que sigui la que produeix la ciutat de Barcelona. Si hem de començar, el que no pot ser és que Barcelona es quedi els beneficis i externalitzi els costos.
El que passa és que sí que, és a dir, si la densitat i la quantitat de gasos perjudicials i tòxics per la salut es concentren a l'Eixample de Barcelona, per exemple, perquè hi passen més cotxes i viu més gent, potser sí que és normal retirar-ne el vehicle privat. El problema és que no tothom participi de la decisió, és a dir, que no hi hagi la conversa col·lectiva.
Tu m'ho has dit al principi, i jo comparteixo això. Jo ara he vingut, he passat pel Consell de Cent, escolta, que és espectacular. Ara, jo tinc els mateixos trens que fa 30 anys. Els mateixos. Jo el que dic, els beneficis, que no me'ls donis a mi, però, escolta'm, àrea metropolitana, quan facis polítiques, pensa amb la segona, amb la tercera, amb la quarta corona, però pensa-ho.
Això, quan ho parles amb altres, no ho sé, amb representants polítics de l'àrea metropolitana de Barcelona o d'altres parts de Catalunya, aquesta conversa hi és, avui, i aquest debat hi és, aquesta tensió és una cosa que es queda endins a cada municipi, a cada partit, a cada espai polític, o és una cosa que
nosaltres,
s'està parlant?
Nosaltres, al Penedès, intentem socialitzar-ho amb diferents alcaldes, amb diferents responsables polítics, per compartir... Jo sempre ho dic, eh? Aquí hi ha d'haver una relació bilateral. Àrea metropolitana amb la resta de regions, que ho torno a repetir. Si no tenim les regions, l'àrea metropolitana no es relaciona amb ningú. ells van fent quilòmetres, i el rest estem diguéssim, a la intempèrie. Llavors, què succeeix? Jo la passada legislatura vaig venir a parlar amb el, em sembla que es deia Jordi Martí, potser que era el regidor...
Sí.
Era dels comuns, que ara, sí, està, de ara està de secretari
de Cultura.
Sí. Jo vaig venir a parlar amb ell, que estaven fent el pla estratègic metropolità, i vam estar parlant i els vam dir, escolta, l'àrea metropolitana creix. El que no podeu fer és que de la vegueria del Penedès només agafeu Garraf i el Penedès i no penseu en la globalitat de la vegueria que ens afecta a tots, que és l'Anoia i el Baix Penedès. Ho va entendre. Ho va entendre i tal, però... una cosa és que et diguin, sí, sí, tens raó, sí, sí, està bé... però no es materialitza. I jo entenc que no es pugui materialitzar, perquè quan l'àrea metropolitana diu, bueno, amb qui parlo del Penedès? Amb qui parlo del Vallès? Quin és el representant? Quin és el govern del Vallès? Quin és el govern del Penedès amb el que jo em pugui sentar com a govern de l'àrea metropolitana i comencem a gestionar aquestes problemàtiques? No tenim?
Quines són les conseqüències de...
No sé si m'entens.
Sí, sí, t'entenc, t'entenc. Quines conseqüències tindria... creus, no abordar aquest debat o no començar a trobar totes aquestes solucions que em poses damunt la taula a curt termini? O sigui, a llarg d'aquí, no sé, 10-15 anys, si l'organització administrativa i territorial de Catalunya continua exactament com fins ara, i tot això no s'hi posa fil a l'agulla, perquè la gent s'ho imagini, quines conseqüències pot tenir?
Pot tenir que potser el 90% de la població de Catalunya viurà a l'àrea metropolitana o als voltants, es buidarà el país... i després hi haurà un desequilibri. Jo el que dic, el que està en joc és la manera que tenim d'entendre Catalunya.
Però és més un tema de distribució i, per tant, en la distribució, en la redistribució dels problemes que portarà a tenir zones abandonades del país i tenir zones que creixeran molt de cop i volta i, per tant, es desbordaran, com explicaves al principi amb Cunit. Però hi ha un... Sembla que estigui obcecat amb aquest tema, però m'interessa perquè és una cosa que està passant a bona part d'Europa i d'Occident, no? Els Estats Units s'ha vist molt clar amb el comportament electoral. Aquesta mena de ressentiment electoral, de ressentiment polític, no sé com dir-ne, respecte, o sigui, del món rural, com una ruptura entre el món rural i el món urbà, no?
Bueno, aquí...
Que em deies que això diries que de moment no ho detectes, però no sé si una de les pors és que això s'acabi desenvolupant.
Sí que es detecta al final i es comença a detectar i és un dels riscos que et deia abans, és que hi pugui haver una nacionalitat metropolitana i una nacionalitat no metropolitana. És a dir, que Catalunya s'acabi diluint entre una identitat metropolitana i una que no ho és. I aquest és un risc que s'està observant. Ara, al voltant de Tarragona, volen crear també l'àrea metropolitana de Tarragona. Segurament ho plantegin després a Girona, a Lleida. I seran això, no?
Cosa que continua aprofundint en la idea de les províncies, en el fons.
Correcte. La idea de les províncies, amb una idea de no entendre Catalunya amb la seva globalitat, i per això et dic que el tema de desenvolupar un poder regional... el que et permet és, segurament, retenir població, perquè tindràs una governança regional, podràs aplicar unes prioritats regionals i et permetrà gestionar el territori d'una manera més equilibrada. Quan parlem de cohesió, d'equilibri, jo sempre dic que a mi l'Estatut del món rural sembla perfecte, però els municipis rurals el que volen és poder decidir com han de ser els seus municipis, com han de ser els seus territoris, quines són les seves problemàtiques, que no es decideixi des d'un despatx de Barcelona si una carretera ha de ser així, ha de ser d'altra, que ho puguin decidir ells. Mm.
Tu creus que és possible i és viable tenir aquest... obrir aquest meló de manera progressiva, com em deies abans, sense vincular-ho amb la qüestió de la llei electoral, que és una qüestió molt espinosa, perquè hi ha tota hi ha la representativitat que et dona la llei d'on, en què hi ha partits que, evidentment, ja els interessa la distribució actual perquè els dona més preponderància, partits que no... Tu creus que és possible, realment, obrir aquest meló de manera progressiva?
Jo hi treballaré perquè es pugui obrir, perquè, torno a repetir, aquí ja no va d'un interès polític. Aquí estem parlant del futur d'una manera d'entendre Catalunya. I quan dic una manera d'entendre Catalunya, estem parlant de nació, estem parlant d'identitat, i torno a repetir, la manera d'entendre Catalunya que es pugui tenir fora de Barcelona no exclou Barcelona. El que no sé jo és que si la manera d'entendre Barcelona des de Barcelona exclourà la manera d'entendre Catalunya. Mm. Aquest és una miqueta el que diuen en francès l'enjeu. Aquí està el pinyol. Llavors, clar, jo crec... que la majoria de partits que hi ha al Parlament encara compartim o poden compartir una manera d'entendre el país. I això ha de ser igual que es va fer un pacte per depèn quines coses, això ha de ser un pacte territorial de dir, escolta'm, això ho hem de salvar. I el que dius tu, la llei electoral, hi ha exemples a la resta de l'Estat en què s'aplica...
Sí, això t'ho volia demanar abans, com per exemple?
I jo et poso l'exemple, ho he estat estudiant una miqueta, l'exemple de Canàries, no? En Canàries hi ha unes circumscripcions electorals, que són les províncies, que es podrien mantenir temporalment o transitòriament aquí a Catalunya, mentre hi hagi una llei electoral pensada només per ser una llei electoral de cara al Parlament, extraient el tema del repte regional que pugui tenir el país, i ells tenen una llei electoral per escollir els cabildos, que són les regions, són els governs que té cada illa independent, cada illa té el seu cabildo, té les seves competències, té els seus pressupostos i gestionen els seus reptes. Que és una manera d'entendre... No et dic que les 8 vegueries de Catalunya siguin 8 illes,
clar, perquè bueno, està relacionades, cosa geogràfica, no?
Però sí que des del punt de vista conceptual hauria de ser 8 regions diferents, amb les seves competències, amb les seves d'allò. I llavors la llei electoral, adaptar-la posteriorment. El que no podem fer és no tirar endavant la Catalunya regional perquè no hi ha una llei electoral. I a Canàries això ho tenen. O sigui, a Canàries existeixen dues províncies, però no hi ha diputacions. I per què serveixen les províncies? Per descentralitzar els temes administratius de l'Estat i perquè quan es vota el Senat i el Congrés hi ha dues províncies.
Hi ha l'interès espanyol, evidentment, del poder espanyol, de mantenir el sistema de províncies i d'aquí la suspensió del Constitucional, etc. Però internament a Catalunya, perquè parlem com de recels, no? O de dubtes, o de... hem d'anar amb compte que no passi això, que no es divideixi Catalunya, que la cosa de Tractòria i Tabàrnia no s'acabi portant a la pràctica, no? Però quins interessos a dins de Catalunya hi ha en contra de desenvolupar la Catalunya regional per vegueries?
Jo crec, no ho sé, i aquí ja parlo més com a geògraf i com a ciutadà i que cap col·lega polític s'enfadi, no?
Però
jo crec que aquí hi ha una comoditat, no? La política ja tens suficients problemes com per fer-ne altres. El que passa que hi ha reptes que te'ls has de plantejar, crec jo, èticament.
No és un interès en contra d'això, sinó un mandra.
Sí, no, ja està bé com està. Les legislatures són de 4 anys, entre que comences i acabes són 2 anys efectius. Tens els problemes de la quotidianitat de l'administració pública. Jo perquè potser sóc un friqui de la geografia i m'ho plantejo, no? Però no m'ho plantejo tant com a regidor o alcalde o diputat provincial, sinó que m'ho plantejo més com a geògraf i com voler deixar un país una miqueta més ordenat i amb vocació de futur.
Hi ha alguna part d'Europa que funcioni amb una governança molt semblant a la que tu t'imaginaries com a òptima per Catalunya?
Sí, hi ha diferents models i hi ha diferents escales, però, torno a repetir, el concepte clau és la governança regional. I tu pots trobar-te governances regionals com a escala de comunitats autònomes, o a escales de províncies, o a escales de cantons suïssos, a diferents escales, però el concepte és el que els italians diuen la devolution, és la descentralització.
La subsidiarietat, que deies al principi.
Subsidiarietat, clar. Tu, el que no pots ser és criticar Madrid, que és un estat centralista total, i tu a Barcelona fer el mateix, sent la Generalitat. Aquí hi ha el problema, que és el model centre-periferia, i és el fet de que culturalment tu no ho tens, per exemple, al País Basc, el tenir 3 províncies tan potents està molt equilibrat tot, molt federalitzat. O sigui, el País Basc és quasi una federació de 3 províncies. I Navarra és perquè és una única i fan el model que t'he explicat abans, que funciona en tot, però és molt federalitzant. I llavors el que es tractaria és primer acceptar aquest concepte de la governança regional i que el país funcionés d'una manera subsidiària descentralitzada, que no té per què anar malament, perquè els altres, Suïssa tens l'exemple, Alemanya tens l'exemple, Bèlgica tens un exemple també, que cada regió funciona per se, i és entendre aquesta diversitat, i al final és buscar aquest equilibri. És buscar aquest equilibri. Jo sempre poso l'exemple de la regió italiana de l'Emília-Romanya. Una regió segurament de les més equilibrades que hi ha a Europa. Perquè no hi ha una ciutat per sobre de l'altra. I entenen aquesta cohesió, aquest equilibri, Si vas a Suïssa passa el mateix. L'exemple el tens amb el transport públic a Suïssa. Tu pots viure en qualsevol lloc minúscul de Suïssa que et passarà un autobús, que et deixarà una estació i que anirà tot coordinat. Per què? Per la manera d'entendre les coses, no? I aquí ens falta una miqueta aquesta cultura i fer el clic. Perquè és que ja dic, si no fem el clic, el que estem discutint aquí d'àrea metropolitana i Catalunya és centre-periferia.
Obrim, per obrir el meló, imaginem que obrim el meló. L'hem d'obrir primer a Barcelona o l'hem d'obrir a Madrid? És a dir, l'hem d'obrir, evidentment seria contradictori amb tot això que dèiem del principi de subsidiarietat, no tenir el debat nosaltres, no em refereixo a això, em refereixo a si en la negociació amb el govern espanyol, per exemple, això hauria de ser un element prioritari o central molt més que altres elements que s'han posat damunt la taula. És a dir, ei, voleu que ens faciliteu les eines o que ens feu les delegacions i les transferències necessàries per poder obrir aquest debat. O és una cosa que des de Catalunya ara mateix hi ha prou marge com per començar a treballar i anar fent a poc amb feina formiguetes i de cop i volta serà una bola de neu que ja se solucionarà tota sola.
Aquí hi ha un hàndicap, que és que això hem d'aconseguir aterrar-ho a que la gent ho entengui de la seva quotidianitat. Perquè al final la política avui dia es mou per temes quotidians, no? I és el que et deia abans, la didàctica, la pedagogia de que la gent entengui que fer això la seva vida sortirà guanyant. I primer explicar això, jo crec que primer s'ha de fer aquí a Catalunya. I veient l'equilibri de poders que hi ha actualment a Catalunya i a Madrid, si aquí a Catalunya s'arriba a un pacte majoritari a nivell de Parlament, de que es faci un grup de treball, de que es plantegi com rescatem la llei de vegueries i la podem aplicar en les mesures que es puguin aplicar i com ho negociem amb l'Estat. I jo crec que primer s'ha de fer aquí i després un gran pacte portar-lo allà.
Molt bé. I última pregunta perquè hem d'acabar. Imagina't que, normalment diem, et fan alcalde de Barcelona, no? Però imagina't que et posen que tens davant el president de la Generalitat. I tens l'oportunitat de demanar-li feu això i això i això en referència a l'organització territorial de Catalunya. Què li demanaries? Què li diries?
Li diria pues, això, que el futur del país està en joc. Torno a repetir, és que no és una cosa per dir, el futur del país està en joc. Aquí es tracta de mantenir una idea de Catalunya i una manera d'entendre Catalunya. Si no ho fem, ja dic, això es desfà. Això es desfà. I tu has dit el president de la Generalitat, segurament és el que hi hagi de tenir la responsabilitat d'aplicar-ho, però això ha de ser un acord del Parlament. Mm-hmm. Això ha de ser és una llei, o sigui, és un acord del Parlament i la Generalitat després ha d'executar aquest acord, aquesta llei. I el Parlament jo crec que et dona la capacitat de fer més, més força, més pedagogia, compartir els objectius d'una manera més àmplia i en aquest sentit crec que hauria de ser per aquí.
Molt bé. Doncs Jaume Casanyes, és un plaer per la conversa. Moltes gràcies.
Gràcies a tu per convidar-me.
Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Ot Bou amb Carles García al servei tècnic i a les veus Maria Castanyer.